picar-los l'acte de processament. En la seva resolució, Llarena ha citat també sis dels investigats: Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira, per tancar i practicar, segons diu, la compareixença prevista a l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Això passa el mateix dia en què el president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat, aquest matí concretament, una tercera ronda de contactes a partir de demà per proposar un nou candidat a la investidura. Torrent ho ha fet després que ahir al matí rebés l'escrit de renúncia oficial de Jordi Sánchez, que era inicialment el candidat de Junts per Catalunya. Tot apunta que serà Jordi Turull el nou nom per aspirar a la presidència de la Generalitat en una investidura que podria ser la setmana vinent. El govern espanyol, per la seva banda, ha qüestionat que Turull sigui un bon candidat. Fonts de la Moncloa avisen que té causes pendents i que estaran molt pendents del que faci. També és notícia que els nois que van morir ahir a la nit a Getafe per un incendi provocat van ser ofegats pel seu pare abans que comencés l'incendi. El pare, que es va suïcidar després, portava una nota en què deia que havia matat els nens perquè no patissin. S'ha presentat, d'altra banda, aquest matí a la Casa del Llibre de Barcelona el llibre de Pilar Rahola, SOS Cristians. La coneguda periodista i escriptora denuncia en aquest treball que, malgrat el crit desesperat de moltes comunitats cristianes violentades, el silenci s'imposa com un vel allà on pateixen el martiri, però també a Occident. Rahola ha recordat que les persones atacades són pobres, vulnerables i indefenses.
Ja sé que tenim la mentalitat des d'Occident de quan pensem en el cristianisme, pensem en el Vaticà o pensem en el món protestant i pensem en el poder. Quan parlem dels cristians en aquest llibre estem parlant de la pobresa més absoluta, de la deixadesa de Déu, diguem-ne, de Déu o de l'home més absoluta, i de la marginalització en els grans urbs, és un cas que es veu clarament, per exemple, al Pakistan o altres llocs, o a l'Índia, on realment viuen en situacions generalment molt marginalitzades en les societats en les que estan.
Rahola ha explicat que el punt de partida per escriure aquest llibre ha estat per a ella més defensar els drets humans bàsics que no pas la qüestió religiosa, cosa que ajuda a entendre per què s'ha interessat pel tema, precisament ella, sense ser creient. De fet, Rahola ha denunciat durant la presentació aquest matí els perseguits per la seva creença perquè són oblidats també per molts germans en la fe.
Les víctimes cristianes pateixen un doble ostracisme. Per part de les sensibilitats més dretanes, acostumades a que el cristianisme estigui vinculat al poder, resulten realment, com jo deia, llunyanes, exòtiques i molt marginals. I per les sensibilitats d'esquerres convençudes en general de que el cristianisme és el poder i ha estat un poder repressor en la història, i etc., no poden considerar-los víctimes, els hi costa veure'ls com a tals. Entre uns i altres són abandonats a la seva dissort.
Pilar Rahola també explica en aquest llibre que 215 milions de cristians repartits en 50 països pateixen un altíssim nivell de persecució. El llibre, editat per Columna d'Edicions 62 en català i per Destino en castellà, es presentarà novament el dijous 5 d'abril a les 7 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, en un acte amb la participació del cardenal Joan Josep Omella i del periodista Josep Cuny. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. El primer pla del proper número de Catalunya Cristiana presenta un tema de molta actualitat, el debat obert que hi ha avui al voltant dels animals. D'una banda es posa en relleu que són éssers vius, creats per Déu, que Francesc d'Assís els anomenava germans, que els humans n'hem de tenir una cura específica, que l'Església els beneeix per Sant Antoni i que resta obert el debat de si també aniran al cel. D'altra banda, avui són testimonis de les exageracions en la seva cura. El capteniment de les persones que semblen prioritzar l'estima envers els animals per sobre de familiars o amics, la ridiculesa dels sofisticats serveis per animals domèstics i fins i tot el debat de canviar la llei per fixar el règim de visites de les mascotes després d'un divorci. Les curses de braus i tot el que signifiqui maltractament de les bèsties és objecte d'una encesa polèmica i hi ha tot un moviment animalista que cal analitzar amb cura i respecte, vetllant, però, d'evitar caure en la ideologia. El fet que l'ésser humà hagi estat encimbellat com a rei de la creació no ens ha de fer oblidar la importància dels animals, estar atents al seu capteniment, a les seves reaccions, valorar la seva fidelitat, la seva mansuetud, la cura sol·lícita de les seves cries ens pot fer entendre millor la condició humana i pot esdevenir un estímul i un motiu de reflexió. Les propietats terapèutiques d'animals, com ara gossos o cavalls, l'ajut que proporcionen a persones amb trastorns, són d'altres exemples a valorar. Jesús empra la imatge dels ocells del cel per subratllar la providència de Déu. Ell, que fou assenyalat com l'anyell de Déu, recomana la candidesa dels coloms i usa la imatge del cant del gall per predir les negacions de Pere. I la seva elecció d'un pollí fill de Somera per entrar a la ciutat santa de Jerusalem no és improvisada. Ho recordarem diumenge vinent, diumenge de Rams. El doctor Isidre Gomà, insigne biblista, donava gran importància a aquesta paràbola en moviment i deia, amb humor transcendental, que l'Església no entendria veritablement el servei fins que els seus dignataris no muntessin un asa. Afirmava que el ruc és un animal molt intel·ligent i que els que usaven el seu nom per titllar un altre de curt no sabien què es deien. Col·leccionava imatges i postals amb borrets i, amb humor transcendental, es va fer retratar amb sotana, agenollat, amb un llibre obert, davant d'un burro amb ulleres. Lluem el Senyor pels animals. Que tingueu un bon dia.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesan. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesan. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesan a Ràdio Estel. Territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel et porta al Palau de la Música Catalana. Entra a radioestel.cat, deixa les teves dades i podràs guanyar una de les 5 entrades dobles que sortegem per la Passió segons Sant Mateu, de Bach, interpretada per les musicians Jolufro, dirigits per Marc Minkowski. Un concert que tindrà lloc el dimecres 28 de març a les 8 del vespre. Farem el sorteig el dilluns 26 a la Fórmula Estel. Recorda, entra a radioestel.cat i participa-hi. Podràs viure en directe a la Passió segons Sant Mateu, de Bach, al Palau de la Música Catalana.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 9 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem en aquest dia intens políticament i judicialment el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem els elements judicials i polítics de les últimes hores en un moment de màxima dificultat i complexitat per a la formació d'un govern que activi la legislatura a Catalunya. Els processos judicials ja coneguts contra líders independentistes conviuen amb els intents d'investir un president. Amb Junts per Catalunya al capdavant d'aquesta batalla política, ara sembla... S'ha confirmat, de fet, ja avui, per boca del president del Parlament, Roger Torrent, que Jordi Sánchez renunciarà al seu escó i, mentrestant, pren força la tercera opció que tenien els membres de la formació de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, la de Jordi Turull. La possibilitat d'un ple que, com demanava Ciutadans, activi el compte enrere per a una investidura o per a una noves eleccions sembla que ja s'esvaeix, perquè està més coll avall a dia d'avui aquesta investidura. En principi, per a la setmana vinent, després de la ronda de contactes que ha anunciat aquest matí Roger Torrent, però una informació d'última hora apunta a la possibilitat que fins i tot pugui ser demà i demà passat aquesta investidura. Un possible acord ja definitiu de govern, que semblava utòpic ara fa només pocs dies, permetria normalitzar, i això sí que és desitjable per a tothom, pensi el que pensi, la situació política i acabar amb l'excepcionalitat de l'aplicació de l'article 155. Ens acompanyen per analitzar avui l'actualitat, d'una banda, Toni Florido, que és, entre altres coses, responsable de l'àmbit de defensa del PDeCAT, del Partit Demòcrata. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya l'advocat penalista Lluís Batlló, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I el periodista Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Senyor Arasa, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies també per haver vingut. Bé, quina és la situació en aquests moments amb tantes notícies que anem rebent, sobretot en les últimes hores? Políticament sembla més coll avall que amb Jordi Turull, si es confirma el seu nom, és més viable una investidura. Després ja veurem què passarà, si arribés a ser inhabilitat o el que sigui.
Bueno, possible dins d'aquest escenari tan poc normal, no? Perquè sabem que el jutge Llarena l'ha convocat dilluns a Madrid.
L'ha convocat tant, per divendres,
o
no?
O per divendres. Sí. La qüestió és que, per determinar si doncs, manté la seva llibertat provisional o no. Per tant, bé, podria donar-se el cas de que el volgués tornar a posar a presó i tornaríem a trobar-nos amb una situació doncs, en fi, d'un candidat frustrat a govern de la Generalitat. Això em fa dir que realment la democràcia a Catalunya ara mateix està sota setge. El Parlament de Catalunya té menys poder i està totalment condicionat per un simple jutge instructor. O sigui, un simple jutge instructor. Recordem que estan havent-hi penes de presó amb sense pena. Està condicionant un resultat electoral i, doncs, el futur del que seria el govern del país.
Vostè i molts catalans ho veuen així. És veritat que, amb altres paraules, podríem dir que està instruint un sumari que té incidència en la vida política, no? Això seria la manera potser més neutra de dir-ho. Això és un
però
fet, no?
Però hem de decidir, com a persones, com a individus, a què li donem més pes, si el resultat electoral i el pes del vot dels catalans té importància o el criteri d'una sola persona pesa més que tot això altre, no?
A veure, en realitat és veritat que els diaris digitals, sobretot, parlen de que el divendres podria dictar-se una ordre una altra vegada de presó contra les persones processades. El divendres
abans
seran
ho deien a l'informatiu.
Processades, sí. Però, francament, en realitat, el que passarà el divendres és que el jutge vol tancar la instrucció, vol tancar la investigació de la causa i es dicta el que es diu una interlocutòria de processament. Aquestes persones que fins ara han estat investigades ara passaran a ser processades. La revisió de les mesures cautelars que tenen decretades uns i altres, és veritat que es pot dur a terme, però estic pràcticament segur de que no hi haurà canvis, és a dir, no es decretarà la presó contra el senyor Turull perquè no ha fet res, és a dir, no hi ha cap circumstància per la qual es pugui decretar la presó contra aquesta persona, contra la senyora Marta Rovira, perquè no hi ha el risc aquest famós de reiteració delictiva, etc. Per tant, és veritat.
Això vist només judicialment, diguéssim.
Sí,
no?
Des del punt de vista estrictament processal o judicial. Seran processats, això vol dir que segurament en el futur seran acusats, perquè la interlocutòria de processament vol dir també que ja el fiscal ja pot presentar un escrit d'acusació concret contra aquestes persones i per delictes concrets, però no crec que revisi la pena. Tenint en compte una altra cosa, que la inhabilitació de la qual parlava Toni solament es podria dur a terme partint de que una persona processada estigués és, a més, presa preventiva. És a dir, que llavors seria un cas molt forçat perquè el senyor Turull no pogués ser el president, tot i que estic d'acord amb el Toni, encara que no amb totes les idees del Toni, però sí que estic d'acord amb el Toni de que aquesta situació és molt anormal.
Senyor Arasa.
Continuant en la normalitat, tinc moltes ganes de prendre'm una copa de cava i d'anar a tertúlies i que haguéssim de parlar d'altres temes i oblidar-nos ja d'aquest procés interminable, perquè jo crec que està paralitzant molt Catalunya en molts aspectes i no només en el polític. Si fos només el polític, diria, mira, a vegades el país funciona, Bèlgica va estar un any i mig, no sé quant temps, sense govern, Itàlia, sí, sí, no sé quantes vegades, i el país funcionava. Aquí està afectant molt el país en moltes coses, i per tant cal que d'una vegada sortim i hi hagi un govern a la Generalitat que funcioni, etc. Per tant, d'entrada, que pugui haver una sortida i que sigui Turull, jo el conec i el valoro, com a persona el valoro, per tant, en principi, puc dir que tinc amistat amb ell, el valoro positivament. No m'agradaria, jo no entenc d'aquests aspectes jurídics, no hi entro perquè no tinc capacitat, coneixement, per veure aquestes intríncules judicials o jurídiques, però el que jo crec que no, de cap manera, tornarà a la presó en aquest moment el senyor Turull, ni els altres tampoc, excepte que haguessin comès altres, diguem-hi, entre cometes, delictes que crec que no s'han complert des de que van sortir. Per tant, jo no crec que torni a la presó. No estic capacitat per a dir si arran d'aquesta ha estat convocat pel divendres, si això pot afectar el seu aspecte legal. No ho sé, però no ho conec prou.
En qualsevol cas, s'ha comentat la coincidència, no sabem si casual o no, entre la citació aquests investigats i el fet que, tot i que no ho ha dit formalment Roger Torrent, sigui Turull probablement el que se l'ha proposat candidat.
Però una cosa que això, perdoneu, a vegades pensem que els jutges van només al dit del govern, i no és veritat això, eh? Precisament jo crec que el govern, inclús el govern del PP, li fa molta nosa algunes coses, decisions dels jutges, perquè és que li han creat molt més problemes. És més, jo crec que l'independentisme d'aquestes darrers mesos s'ha basat tot en la reivindicació dels presos, que els ha donat als independentistes molta fuelle, no? Que no, que s'han tingut.
La petició de la llibertat ha estat la principal reivindicació.
Clar, en els últims mesos, pràcticament l'única.
Ha quedat una mica davant.
Raó, sense que no hi entro, eh?
Uh-huh. Però sí, no, estem parlant des d'un punt de vista de realitat social en aquests moments, social i política, senyor Florida.
A mi m'agradaria ser tan optimista com els companys, perquè, i que tant de bo, doncs, no hi hagi d'anar ningú més a la presó. Però els motius que apuntàveu, que no hi ha hagut cap fet que indiqui que hagi de tornar a qualsevol dels diputats que ara han d'anar-hi divendres davant del jutge un altre cop a revisar la seva situació, no hi ha hagut motius que justifiquin tornar a la presó. Bé, jo crec que tampoc n'hi ha per mantenir a la presó els que ara mateix són presos.
Estem molt pendents de la decisió sobre Joaquim Forn, que podria ser avui mateix, i segurament serà la llibertat.
Però no? Tant ell com Junqueras, com els Jordis, quin risc comporta la seva llibertat? No poden cometre cap dels delictes dels quals se'ls acusa, no poden ni reiterar en el possible delicte dels que siguin acusats, i per tant el fet de que es mantinguin a la presó a mi em fa no ser tan optimista en aquest sentit. Jo crec que poden perfectament, sota aquest mateix criteri injust, doncs cometre una altra injustícia.
Sí, ja hem comentat altres vegades la situació de presó preventiva que tenen en aquests moments Oriol Junqueras d'una banda i d'altra banda Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, també Joaquim Forn, que previsiblement quedarà en llibertat en les properes hores. I potser poca cosa més podem afegir avui. El mateix Lluís Batlló, que no és sospitós d'independentista, ho ha comentat en to crític judicialment també aquests empresonaments.
Sí,
però vaja, podrien dir moltes coses.
De tota manera, jo tampoc els ficaria tots en un mateix sac, en el sentit de que jo no veig, diguéssim, per exemple, amb el senyor Cuixart, que no és ni diputat, o amb el senyor Sánchez, que ha renunciat a la seva acta, o el senyor Forn, que també ha renunciat a la seva acta. No veig, diguéssim, aquest perill de reiteració delictiva, perquè si realment no tens un càrrec en el que pots, diguéssim, organitzar res, està clar.
Aquí estaria més justificada la llibertat, segons vostè.
Sí, exacte. Tot i que moltes vegades, això perquè és un cas polític, tots ens atrevim a discutir si la presó provisional està ben decretada o no, però molts advocats penalistes tenen clients a la presó, mai estem d'acord que el nostre client estigui a la presó i no es pot fer sempre una lectura exclusivament política d'una interpretació finalment jurídica. Però arrel d'això també volia dir que tampoc és el mateix cas, per exemple, en el cas del senyor Junqueras, que era vicepresident de la Generalitat en el moment en què es va organitzar tots aquests actes que, bueno, ja veurem a veure què diu el Suprem, no?, finalment.
Es refereix vostè a l'1 d'octubre i a la declaració d'independència al Parlament.
El 6 de setembre, 7 de setembre, etc.
Les lleis de transitorietat.
Sí, és una actitud que, a més, el senyor Junqueras mai ha dit, diguéssim, el contrari, no s'ha retractat de cap manera, no? Les altres persones sí. Això ho dic amb totes les reserves, perquè no...
Però, sí, bueno, perquè després hi ha la qüestió de les idees, aquí entrem en el terreny, no?, de la complicació i, de vegades, de la intersecció entre qüestions jurídiques i polítiques.
Bueno, però estem normalitzant el fet de que convocar un referèndum sigui motiu de portar una persona a la presó. O bé, jo...
Vau cometre un error, eh?
Bé, jo nego que això sigui normal.
No. Qualsevol referèndum no, però en
jo,
tot cas...
Perdoneu, però això no és normal en cap país democràtic del nostre entorn.
En aquest aspecte,
senyor Arasa,
Toni,
breument...
critico. Vau fer l'error de no haver fet el referèndum, convocar-lo, o els partits, o l'ANC, tal, no les institucions. Aquí, qui va convocar, de fet, el referèndum era la Generalitat, no ens hem d'enganyar.
Bueno, però aquí. Jo no veig un problema amb
la
això.
Generalitat no pot, la gent no pot violar les lleis i les institucions. Una altra cosa és que un partit, un, o sigui, aquells que no són les institucions, que hagués sigut el PDeCAT, que hagués sigut Esquerra, que hagués sigut l'ANC, Òmnium, convoquen el referèndum, aquí són, dim, és llibertat d'opinió. Quan aquests que ocupen les institucions, en aquest cas la Generalitat, els ajuntaments, perquè recordeu els 700 alcaldes amb la vareta, són els que violen ells la llei ocupant els càrrecs, jo crec que això és molt diferent.
Jo discuteixo que sigui cap violació.
Està
de cap
clara
llei.
La discrepància.
I que en tot cas, ni que fos aquesta la situació, que jo no hi crec, però encara que fos això... normalitzar el fet de que un polític en funcions del seu càrrec acabi a la presó per no pas per robar ni matar ningú, sinó per donar l'opinió o demanar l'opinió de la població, és que hi hem de pensar una mica, eh? Estem parlant de votar, de posar una papereta en una urna. Mm-hmm. Això no pot ser criminalitzat. No,
entrem en qüestions molt interessants. Disculpi, senyor Florido, però no ens podem allargar. Deia ara alguna cosa més.
No, diria que en aquest aspecte hem de ser molt, molt objectius, inclús comparar-ho. Imaginem que això s'hagués fet a França, que la Provença o Bretanya hagués fet el govern allà. Ja veuríem el que hagués fet i diem, no, és que aquests allà ho haguessin deixat fer. No ho haguessin deixat fer.
A la Gran Bretanya ho van fer, amb Escòcia.
La Gran Bretanya és una situació diferent.
No, sí, aquesta, clar, no. Cada un agafa l'exemple
que vol.
No, però això són les lleis, segons les lleis de cada país.
Clar. Bé, avui el Mirador de l'Actualitat el compartim amb Lluís Batlló, advocat penalista, també amb Toni Florido, responsable de defensa del PDeCAT, i amb el periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa. Interessant tot el que tractem. Estem analitzant moltes qüestions diverses i el temps és limitat. Recordem que no ho hem fet encara, la pregunta del dia. Amics oients, a radioestel.cat us preguntem avui, en les últimes 24 hores heu pogut votar i encara podeu fer-ho fins a 6:45. Jordi Turull pot ser una bona solució per desbloquejar la investidura? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, té qualitats i amb ell s'evitaria allargar la incertesa. La segona, sí, perquè es formaria un govern aviat, encara fins i tot que després fos inhabilitat. I tercera opció, no, perquè necessitem un govern presidit per algú sense càrregues judicials. Diguéssim, pel que fa al resultat de la votació fins ara, que entre els dos sís guanyen, 31% per a cadascuna de les dues opcions del sí, i un 38%, que en termes relatius és la més votada, no, perquè necessitem un govern presidit per algú sense càrregues judicials. O sigui que avui hi ha bastant divisió d'opinions entre els oients. Això de les càrregues judicials també és analitzable, és discutible, segurament, no?
Bueno, hi ha un aspecte curiós que també està, diguéssim, com a notícia de rabiosa actualitat, sí, que és la possible llibertat de Joaquim Forn. I ho volia apuntar perquè realment és curiós que el fiscal general de l'Estat hagi donat una ordre concreta al fiscal del Tribunal Suprem perquè demani la llibertat sota fiança del senyor Forn, en el sentit de que, diguéssim, a vegades quan diem, bueno, però els fiscals estan sotmesos al principi de legalitat o al principi d'oportunitat. En principi hem de pensar que el fiscal el que actua és amb la legalitat, no? Però quan resulta que el fiscal canvia d'opinió, pues penses, bueno, i ara per què ho fa si tampoc hi ha hagut un canvi de circumstàncies? Per mi, encantat de que sigui així, i encantat de que surti el senyor Forn.
Però fa quatre dies per mantenir-lo a presó.
Al contrari, llavors, amb una qüestió tan delicada com la presó provisional, que per el que sigui el fiscal, sense que hi hagi cap novetat al respecte, pugui canviar d'opinió en un aspecte així, doncs...
Ja han introduït una cosa que no sé fins a quin punt s'utilitza, la tubercolina.
Sí, raons humanitàries.
Que sembla que ha donat positiu en una prova de tuberculina.
Però tant de bo que l'amic Joaquim Forn no tingui res,
Esperem que no.
Però les raons humanitàries, és veritat, la tuberculina...
També influeixen.
Sí, però la jurisprudència normalment el que fa quan deixen llibertat a una persona per el que es diu raons humanitàries és quan tenen càncer terminals, coses així. Vull dir que ara s'han agafat això, que a mi em sembla perfecte, però no deixa de ser que a vegades penses, bueno, el fiscal, a veure, que...
Sí, el canvi... Vostè ha constatat una mena de feblesa, no?, del sistema judicial.
Bueno, de canvi, una cosa sorprenent. Podria apuntar alguna qüestió política, perquè a sobre del fiscal general de l'Estado pues ja està el senyor Rajoy, no hi ha ningú més.
Clar.
Bueno, a mi em sembla que això demostra una mica una certa arbitrarietat de tot plegat, perquè, com heu apuntat, no hi ha hagut cap canvi, en general, que justifiqui un posicionament tan radicalment diferent de fiscalia, i, per tant, crec que demostra una mica que aquí la pressió política per part del govern espanyol també aquí té... En fi, aquest termòmetre també s'ha de mesurar. I, clar, i quan això es barreja amb la qüestió judicial fa de mal anàlisi, perquè quan hi ha interferències d'aquest tipus, després tots podem dir que hi ha... que, clar, que no s'està aplicant la llei en justa mesura i dona arguments a que es pugui negar l'objectivitat del procés.
I què creuen que passarà amb la investidura, senyors? Serà la setmana vinent, entre dilluns i dimecres, com s'apunta? Fins i tot, ara ho miraven vostès mateixos, una última hora que podria ser demà, però demà llavors no es fa la ronda de contactes, o es fa ràpida...
Sembla que
legalment no cal fer-la, hi ha altres procediments per nomenar un candidat en aquests moments.
Realment no ho sé, perquè, clar, tot pot dependre, i ara potser quan acabem la tertúlia ha passat alguna notícia nova, no?
Segurament.
Jo crec que arribarem a una investidura, el que passa és que ningú crec que sàpiga a hores d'ara com de quina manera serà.
Mm-hmm. Bueno, ansio que hi poguéssim arribar-hi, desitjo que el més aviat possible que sigui, que puguin sortir de la presó aquells, que aquí es governa, que l'article 155 deixi d'estar vigent a Catalunya i que, per tant, comencem a ser una situació ordinària per funcionar, perquè dedicar els esforços polítics i fins i tot dels col·loquis dedicats als interessos de les coses concretes dels ciutadans i no sempre al mateix tema.
Per cert, que si hi ha una situació normalitzada, el president de la Generalitat, en el cas que sigui inhabilitat, em sembla que cedeix el càrrec automàticament al vicepresident, és a dir, no hi hauria cap situació anòmala, sinó cosa que també ens obliga a mirar amb els ulls de prop a veure qui seria el vicepresident.
Sí. Políticament seria complicat.
El que passa és que la inhabilitació pot no arribar ara, però pot arribar tinguem sentència. Llavors el senyor Turull sí que tindria que passar. Hi ha un aspecte que també, que ara comentava el Toni, tant de bo surti, com diu el Daniel, un govern, però per això tindrem que tenir els vots de la CUP o la renúncia del senyor Puigdemont i el senyor Comín. Això tu, Toni, saps alguna cosa com està?
No. Es podria fer a última hora, això, no? Si cal.
Crec que està en mans d'ells.
Jo el que m'agradaria, però ja que tenim aquí Toni, que la persona és molt sensata, jo veig, no hi ha ningú que el PDeCAT que digui al senyor Puigdemont i al senyor Comín, s'ha acabat el bròquil, deixeu-ho estar i doneu pas a que la cosa funcioni. Jo penso que, almenys a mi, penso que seria molt interessant que comencéssim a anar i resoldre els problemes i no eternitzar-los i convertir en un follon continuat interminable, no?
En aquest sentit, t'he de comentar...
Ens queda un minut, disculpi.
Jo crec que no es pot imputar a la víctima, perquè en aquest cas jo crec que som la víctima, la responsabilitat del que està passant. Entenc que estem parlant de drets fonamentals i davant d'això entenc que la pressió hauria d'anar cap a una altra banda.
Bé, d'alguna manera Puigdemont sí que ja ha fet un gest, no?, que és deixar que un altre candidat sigui... El que passa és que ell reitera que continua, que es manté...
És d'allò, a veure si posa un home de palla, no ens hem d'enganyar, no? I ell, seguim anant, no, això no és... Això, ja és que som una mica vells. No, posem un, posar-ne un... No fer de Putin, que va posar a Medvedev, però seguim anant ell, no? Pues una mica el mateix.
Però és que és el president legítim, almenys moltes persones així ho considerem.
En tot cas, si el Parlament en nomena un altre, serà l'altre, clar, el president.
I espero que, a més, sigui efectiu el que hi hagi. Sigui que
però, sí. Serà efectiu, però potser el que no serà serà il·lusionant, no? Estem amb aquesta...
Almenys de moment.
Molt bé. És que la situació no crec que permeti alegries.
Bé, ens ho mirem de tota manera. Amb esperança, encara que sigui amb discrepàncies dels que són aquí. Gràcies, senyors. Fins una altra. Bona tarda.